Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena Copia a Catalunya i Andorra. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanca aquesta setmana Horribilis amb una nova mala notícia. El portaveu de Convergència i Unió, Joaquim Forn, ha anunciat durant el ple que se celebra a hores d'ara que obrirà converses amb la resta de grups municipals per explorar un govern alternatiu a l'actual. I aquest matí, quan Ada Colau ha arribat a l'Ajuntament, s'ha trobat amb una concentració dels restauradors de la capital catalana en defensa dels seus llocs de treball i per reclamar diàleg i consens al govern municipal a l'hora de regularitzar el nou model de terrasses de la capital catalana. Mentrestant, la Generalitat ha formalitzat avui mateix la querella contra DIF pels incompliments en els serveis de Rodalies. El conseller de Territori, Josep Rull, ha insistit que la via política està esgotada i ha recordat que només s'han complert amb el 4% de les inversions previstes en el període 2014-2016. Ja hi ha resposta per part del govern central. La vicepresidenta en funcions, Soraya Sáez de Santamaría, ha dit que la querella ella contra DIF demostra que el govern català també judicialitza el conflicte. Sáez de Santamaría ha recordat que la Generalitat ha plantejat el doble de recursos al Constitucional que no pas al govern central. A l'àmbit econòmic, apuntem que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, s'ha mostrat confiat que el nou govern espanyol aclarirà el núvol polític actual, i el conseller delegat del Banc de Sabadell, Jaume Guardiola, també s'ha mostrat satisfet que s'acabi l'interinitat al govern central i ha dit que no hi ha notícies per ara sobre la possible compra del Banc Popular per part del Banc de Sabadell. En aquest informatiu també parlarem amb el senyor Oriol Illa, que és el president de la taula del tercer sector, sobre les repercussions d'una sentència del Tribunal Suprem que suspèn el bo social elèctric i que afecta a unes 400.000 famílies a Catalunya. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de serveis i l'avanç dels esports Cope, que arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts. Comencem amb la previsió del temps. L'Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel molt clar avui en general a tot Catalunya, encara però amb núvols baixos al litoral sud, on no descartem algunes pluges febles i ocasionals. Les temperatures es mantenen o baixen una mica, menys al Pirineu, on avui seran més altes i tot. Arribarem als 21 graus, doncs, a Barcelona i també a Lleida. A Girona tindrem màximes de 22 graus i a Tarragona de 23. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar llevant al litoral. Esperem un cap de setmana molt tranquil. Demà continuarà el cel molt clar, hi haurà boirines, però al matí a l'interior també tindrem núvols baixos a la costa, que han de reaparèixer al final del dia sense portar pluges, però, i pel que fa a les temperatures al Pirineu, demà pugen, a la resta la mínima baixarà, la màxima no variarà. Hi haurà, doncs, mínimes de 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 9 graus a Lleida i 8 a Girona. I el vent continuarà fluix i variable. I diumenge tindrem un cel molt clar tot arreu, poca nuvolositat, a primera hora, però amb núvols baixos en punts a la costa, i a més és probable que també trobem boires a l'interior. Les temperatures no variaran o bé baixaran al Pirineu un altre cop i el vent continuarà suau, variable i en calma. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària. Finarà, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem circulació amb retencions a la C32, a l'altura d'Argentona, en un tram d'un quilòmetre en sentit Girona. També circulació lenta a la B24, a l'altura de Cervelló, en sentit Tarragona, per enllaçar amb la Nacional 340. I aturades pel que fa a les rondes de la capital catalana, a la ronda litoral, a l'altura de Poblenou, en un tram de 3 quilòmetres, sentit Llobregat. I també aturades a la zona portuària, sentit Trinitat. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Transport públic. Jordi Valdés.
Hola, bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons s'indiquen els diferents operadors. I recordeu que diumenge, al llarg del matí, la cursa de bombers de Barcelona provocarà restriccions i desviaments en nombroses línies d'autobusos. Per aquest motiu, la recomanació és que feu servir el metro durant aquestes hores. Trobareu més informació al web tmb.cat. I sense deixar de banda la cursa de bombers, Rodalies de Catalunya col·labora amb la prova atlètica, facilitant als participants un bitllet gratuït d'anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de Barcelona fins a l'estació de França o la d'Arc de Triomf. Això és tot a moment des del Transmet. Bon dia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbc.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts, 2:45, parlem d'esports. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope, ara en titulars, el més important que ens amplieu després.
El Barça entrena per darrer cop abans de rebre el Granada demà en partit de Lliga al Camp Nou. Última hora blaugrana, Ciutat Esportiva del Barça, Sílvia Ortiz.
Luis Enrique donarà demà la convocatòria. Avui a l'entrenament han faltat 6 jugadors. Els 6 que estan de baixa, Iniesta, Piqué, Jordi Alba, Matié, Arda Turán i Aleix Vidal. Luis Enrique en roda de premsa ha dit que Arda Turán podria arribar a entrar a la convocatòria demà, una convocatòria on sí que estaran Rafinha i Silesen. Avui han entrenat encara sense l'alta mèdica, la rebran demà els dos. També han entrenat tres jugadors del filial, Marlon, Nili i Alanyà. El tècnic del Barça, preguntat insistentment pels incidents de Mestalla, ha dit que preferia no tirar més llenya al foc i ha defensat l'actitud dels seus jugadors.
Ja m'he pronunciat al respecto. Echar más leña al fuego no creo que le interese a nadie, a nosotros seguro que no. Lo único que puedo decir en cuanto a la actitud de mis jugadores es el premio que año tras año nos llevamos en cuanto a fair play, deportividad, los valores de los jugadores del Barça, los valores del club, que es las de generar un buen espectáculo, hacer disfrutar a los aficionados, jugar bien al fútbol, no dar patadas.
Gràcies, Sílvia. A Esports Cope visitarem el vestidor del Granada, on ens atendrà l'exjugador del Barça B, Lombán. Qui sí va opinar de la polèmica de Mestalla? Anit, el partidazo, el pare de Neymar, Neymar sènior, defensant el seu fill.
Si você mirar durante toda la partida, os ataques vinha da torcida, todos foram xingados, falaram muitas coisas, foram... O Barcelona só se extravasou depois de la victoria, de conquistar la victoria. Esto es normal.
Lo celebró y es normal. Usted no ve nada malo.
No veo nada malo.
Tot això després de la decisió del Barça de denunciar a Tebas i Rubio, el president del comitè de competició, al Tribunal d'Arbitraje del Deporte. Igualment, el Barça com a club li retira la confiança a Tebas al capdavant de la Liga de Futbol Professional.
És cert que el Barça té una relació sempre de molta confiança amb el senyor Tebas. Fets com aquest, doncs, fa que prenem la confiança en aquesta persona, una persona que els clubs hem escollit com a president de la Liga i que, evidentment, doncs, ell ha d'actuar en conseqüència i procurant, evidentment, sempre defendre i, sobretot, promoure el futbol i la bona relació entre els clubs.
Un Javier Tebas que deia això ahir a la nit després de saber la decisió del Barça.
No, y al presidente del Barça le recordaría ya y a muchos medios de comunicación de Barcelona que he tenido la oportunidad de estar esta mañana y leerlos, que bueno, que Javier Tebas es el mismo que salió a defender a Messi cuando fue condenado, pensando que era una sentencia injusta, ¿no? Que Javier Tebas es el mismo que salió a defender a Bartomeu y a Rosell quan foren imputats perquè creia que era una imputació injusta. Jo no tinc nada contra el Futbol Club Barcelona.
L'Espanyol també treballa pensant en el seu partit de Lliga diumenge al camp del Betis. David López en ratifica la necessitat de victòria de l'equip, però creu que si no s'han disparat les alarmes és perquè l'afició hi veu símptomes de bon joc a l'equip.
Jo crec que la gent, si por algo nos está dando este tiempo de margen y de paciencia, es porque ve cosas. Ve que el equipo es capaz de hacer mucho más y que lo está intentando. Y ya he dicho, yo creo que este es el camino a seguir, porque he estado en muchos equipos y se ve cuando se están haciendo bien las cosas o no se están haciendo bien. Yo creo que el equipo está trabajando de la forma correcta y seguro que este es el camino que nos va a llevar al éxito.
En bàsquet aquest vespre al Palau Blaugrana, Barça-Brose, corresponent a la quarta jornada de l'Eurolliga. Atenció, informa Alberto Díez, després de la lesió de Pau Ribas a la pista d'Estrella Roja, el Barça se'n reforçarà, segur, amb un jugador d'interior, amb gran possibilitat que arribi un segon reforç, en aquest cas per la línia exterior. Però a més, el partit d'aquest vespre podria veure el retorn a la pista de Petteri Koponen, deixant enrere el traumatisme que va patir després d'un accident de trànsit. Per ser Ribas, serà intervingut aquesta tarda del seu trencament al tendó d'Aquiles esquerrà. En un plànol més esportiu, el Barça afronta aquest partit amb els 8 disponibles de la primera plantilla. Sentim el tècnic Georgios Barsokas, toca sobreviure amb el que hi ha al vestidor.
Have to be 100%.
Tots els jugadors que tenim hauran d'estar preparats al 100% per aconseguir la victòria. Mireu, hem de sobreviure. Sí, utilitzo aquesta paraula, sobreviure. Sobreviure esperant els jugadors que estan fora i intentar aconseguir quantes més victòries millor en aquest període dolorós. No és fàcil jugar en aquesta situació. Els partits són difícils i hem d'aprendre a com sobreviure.
And somehow we need to survive.
Molt Molt bona tarda, senyores i senyors. Som 2:45, estem repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanca aquesta setmana Horribilis amb una nova mala notícia. El portaveu de Convergència i Unió, Joaquim Forn, ha anunciat durant el ple que se celebra a hores d'ara que obrirà una ronda de converses amb la resta de grups municipals per explorar un govern alternatiu a l'actual. L'anunci l'ha fet Forn després que s'hagi aprovat amb els vots favorables de Convergència i Unió, Partit Popular, Ciutadans i Esquerra, una proposició dels convergents en què s'ha reprovat les actituds i la manera de governar de Barcelona en Comú i del PSC. I aquest matí, quan Ada Colau ha arribat a l'Ajuntament, s'ha trobat amb una concentració dels restauradors de Barcelona en defensa dels seus llocs de treball i per reclamar diàleg i consens al govern municipal a l'hora de regularitzar el nou model de terrasses de la capital catalana. La Generalitat passa de les paraules als fets. Avui el govern ha formalitzat la querella contra DIF pels incompliments en el servei de Rodalies. El conseller de Territori, Josep Rull, ha insistit que la via política està esgotada i ha recordat que només s'ha complert amb el 4% de les inversions previstes en el període 2014-2016. A l'àmbit econòmic, apuntem que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, s'ha mostrat confiat que el nou govern espanyol aclarirà el núvol polític, i el conseller delegat del Banc de Sabadell, Jaume Guardiola, també s'ha mostrat satisfet que s'acabi l'interinitat al govern central i ha dit que no hi ha notícies sobre la possible compra del Banc Popular per part del Sabadell. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT han convocat una manifestació pel 19 de novembre per reclamar uns pressupostos més socials a la Generalitat, i els rectors de les universitats públiques catalanes han signat un manifest per reclamar al govern català millores en la política educativa. Els rectors consideren que els pressupostos que ha de negociar l'executiu són una bona oportunitat per avançar en aquestes peticions. Abans d'explicar tot això, com cada dia amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda.
L'Ajuntament de Lleida rebaixarà l'IBI un 2% el 2017 i un 1% el 2018.
La rebaixa serà possible després d'una intensa negociació amb l'oposició en els darrers 15 dies. La proposta de partida és la congelació feta per l'equip socialista de l'alcalde Àngel Ros. La reducció tindrà un impacte d'1 milió d'euros en els pressupostos de l'any que ve, que l'Ajuntament negociarà el proper mes.
El conseller d'Interior, Jordi Jané, demana al nou govern central convocar la Junta de Seguretat de Catalunya abans d'acabar l'any.
El conseller Jané diu que aquesta convocatòria és necessària per coordinar polítiques de seguretat dels cossos policials i l'intercanvi d'informació d'àmbit internacional. Ho ha dit durant una conferència celebrada a la Casa Llotja de Mar de Barcelona i organitzada per la Cambra de Comerç.
Llancen una campanya a Change.org per demanar al PSOE que trenqui amb el PSC.
La iniciativa, impulsada per l'antic secretari del PSC de Barcelona, Julio Villacorta, exposa que el PSOE ha cedit el seu espai a Catalunya als socialistes catalans. Considera que és un partit essencialment catalanista que fa dècades que ha fet front comú amb la resta de partits nacionalistes. Fins ara s'han recollit 600 signatures de suport en un dia.
Els ictus provoquen 13.000 ingressos hospitalaris cada any a Catalunya.
El protocol Codi Ictus, desplegat pel Departament de Salut, ha evitat la mort de gairebé 2.000 persones amb aquesta malaltia. El protocol identifica ràpidament els malalts i avisa tan aviat com sigui possible per traslladar-los fins a l'hospital més proper. El sistema d'emergències mèdiques ha millorat la detecció de la malaltia amb l'escala RACE, un mètode dissenyat per neuròlegs catalans.
Ratificada la prohibició dels toros a Catalunya pel Col·legi d'Advocats de Barcelona.
La Generalitat utilitzarà la normativa sectorial que hi ha vinculada a espectacles i benestar animal per fer de dic de contenció contra l'anul·lació de la prohibició. En el cas de que no sigui suficient, s'impulsarà una normativa específica amb rang legislatiu per garantir que les curses de braus no tornin a Catalunya.
El fiscal demana 6 anys de presó a 3 agents de seguretat acusats de pallissar un indigent a l'aeroport del Prat.
Els considera responsables d'un delicte contra la integritat moral i d'un delicte lleu de lesions amb l'agreujant de traïdoria. També demana que se'ls prohibeixi apropar-se a la víctima a menys de 300 metres durant 6 mesos i una multa de 12 euros al dia durant 3 mesos.
Recuperen 12 rellotges suïssos amagats a Barcelona amb un valor de 850.000 euros.
Un antic treballador d'una companyia suïssa se'ls havia apropiat com a represàlia pel seu acomiadament. Després de lliurar un rellotge a un empresari de la capital catalana com a pagament d'un deute, va amagar-ne 9 en un traster de lloguer i 2 més a l'interior d'un vehicle. L'operació s'ha produït en col·laboració amb les autoritats helvètiques.
I el 43% de les platges catalanes són naturals.
Dels gairebé 600 trams de platja que hi ha a Catalunya, 260 són naturals i la resta són de tipus urbà. S'aporta una fitxa de cada tram amb informació i fotografies perquè els ciutadans coneguin les activitats i els serveis de temporada. Les platges naturals no permeten ocupar més del 10% de la seva superfície per a activitats econòmiques. A les urbanes es pot arribar a ocupar fins al 50%.
Comencem. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanca aquesta setmana horribilis amb una nova mala notícia. El portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament, Joaquim Forn, ha anunciat durant el ple que se celebra a hores d'ara que obrirà converses amb la resta de grups municipals per explorar un govern alternatiu a l'actual. L'anunci l'ha fet Forn després que s'hagi aprovat amb els vots favorables de Convergència i Unió, Partit Popular, Ciutadans i Esquerra una proposició dels convergents en què s'ha reprovat les actituds i la manera de governar de Barcelona en Comú i també del Partit dels Socialistes de Catalunya. Marta Lozano.
Avui s'ha aprovat a l'Ajuntament una proposició de Forn que lamenta la política de gestos de l'executiu municipal. S'ha fet amb el vot favorable de tota l'oposició, a excepció de Barcelona en Comú i el PSC, que han votat en contra, i la CUP, que s'ha abstingut. És arran de l'aprovació d'aquesta proposició que el portaveu de CiU ha fet l'anunci de l'inici de converses amb altres grups de l'oposició per acabar amb el govern de la Colau.
Avui la majoria d'aquest plenari censura la seva manera de governar. Li està dient que no podem continuar així. Som conscients que qualsevol alternativa que es pugui plantejar a aquest govern passa pel nostre grup i assumim aquesta responsabilitat. Nosaltres estem disposats a treballar per una majoria àmplia que sigui alternativa a l'actual govern.
La resta de grups de l'oposició s'hi han adherit a la crítica de gestió de l'Ajuntament. El popular Alberto Fernández recollia amb entusiasme la proposta dels convergents.
Fins a quan ha de caure Barcelona perquè la resta de l'oposició reaccionem amb un oferiment que també trasllado al soci de govern de la senyora Colau, al PSC, per concretar una alternativa que construeixi una Barcelona millor.
Des de Ciutadans, Carina Mejía s'ha afirmat que el govern municipal exclou els grups de l'oposició de les decisions importants, i el republicà Alfred Bosch ha lamentat que hi ha un problema greu a l'Ajuntament perquè no s'estan gestionant ni els carrers ni els espais públics.
I aquest matí, quan Ada Colau ha arribat a l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, s'ha trobat amb una concentració de restauradors de Barcelona en defensa dels seus llocs de treball i per reclamar diàleg i consens al govern municipal a l'hora de regularitzar el nou model de terrasses de la capital catalana. Els concentrats han anat des del Mercat de la Boqueria fins a la plaça de Sant Jaume sota el lema Salvem les terrasses, respecteu els llocs de treball, i han recriminat al govern d'Ada Colau la tensió i la crispació que ha generat en el sector la seva gestió dolenta en matèria de participació ciutadana. Roger Pallarols és director general del Gremi de Restauració de Barcelona.
Milers de famílies, empresaris i treballadors d'aquesta ciutat estan greument preocupats pel seu futur i milers de famílies esperen una resposta del govern de la ciutat. Malgrat que en els darrers mesos, des de la ampliació del govern, hi ha hagut un canvi de tarannà, centenars de famílies necessiten respostes ja. Hi ha massa llocs de feina i massa projectes vitals que es veuen greument amenaçats en un moment que estem encarant la recuperació econòmica i que el que es necessita per part del govern de la ciutat són estímuls i no entrebancs.
No deixem l'Ajuntament de Barcelona, ja que el president del Partit Popular a la capital catalana, Alberto Fernández Díaz, ha celebrat aquest divendres l'aprovació per part del ple municipal de crear un calendari per commemorar els 25 anys dels Jocs Olímpics de 1992, ja que va suposar un acte que va unir a tots els catalans durant mesos, fos quina fos la seva ideologia, i no com altres actes que han tingut lloc a la ciutat, referint-se a l'exposició del Born centrada en la permissivitat dels crims del franquisme. Mentrestant, la Generalitat passa de les paraules als fets. Avui el govern ha formalitzat la querella contra DIF pels incompliments en el servei de Rodalies. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha insistit que la via política està esgotada i ha recordat que només s'ha complert amb el 4% de les inversions previstes en el període 2014-2016. Pau Castelló.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha posat de manifest que només s'ha executat un 4,2% de la inversió que s'havia pactat de 306 milions d'euros en el Servei de Rodalies de Catalunya. Rull considera que la via política ha quedat esgotada i que, per tant, presentar una demanda contra DIF per la via d'un contenciós administratiu és l'única manera de garantir els drets dels ciutadans, segons declaracions del conseller.
Nosaltres no tenim mecanismes administratius per actuar contra DIF. Vam anar per la via normal, raonable, que és negociar la millora dels serveis. Vam pactar una inversió i la inversió s'ha incomplert. Per tant, si hem exhaurit la via administrativa i la via política per defensar els drets dels usuaris, nosaltres tenim l'obligació d'obrir la via judicial.
El conseller ha afirmat que l'objectiu d'aquesta demanda és garantir un servei digne, competitiu i viable, i ha reiterat que és l'única manera possible de fer-ho, ja que les comunicacions entre les dues administracions, l'Estat i la Generalitat, ha quedat trencada. Rull ha demanat al pròxim govern que faci una neteja a fons dels responsables de DIF, ja que, en paraules del conseller, l'empresa pública té vida pròpia i està fora de control.
Ja hi ha resposta per part del govern central. La vicepresidenta del govern en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit que la querella contra DIF demostra que el govern català també judicialitza el conflicte. La Generalitat, ha recordat Soraya Sáenz de Santamaría, ha plantejat el doble de recursos al Tribunal Constitucional que no pas al govern central.
Tu, si te toca la primitiva, què haries?
Uf, no sé, a ver, es que no sé.
O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
Descuento.
Descanso.
Descuento.
Descanso.
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en descanso en los colchones Flex, Picolín, Relax y Aspol.
Y si te llevas la base y el colchón de la misma marca, un 10% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? ¿Aunque esa mesa sea gigante?
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Entrem ja a la crònica econòmica, apuntant primer que el conseller delegat del CaixaBank, Gonzalo Cortázar, s'ha mostrat aquest matí confiat que el nou govern central aclarirà el núvol polític, ho ha dit durant la presentació dels resultats del tercer trimestre, que l'han tancat amb uns guanys de quasi bé 970 milions d'euros fins al passat mes de setembre. Yolanda Canales.
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, diu que la celebració d'unes terceres eleccions haurien suposat el símptoma d'un problema. És per això que considera una notícia positiva que pugui haver aviat un nou govern que, entre altres coses, diu, ha de servir per corregir els forts desequilibris que arrossega l'economia espanyola. Desequilibris com un elevat atur, un excessiu endeutament i també dèficit públic. Això sí, Gortázar ha advertit que la nova legislatura que s'obrirà a partir d'ara ha de comportar que s'arribin acords i es facin concessions perquè les coses continuïn funcionant correctament.
Es decir, hay una situación de falta de claridad política, pero tenemos que seguir cada uno a lo nuestro, sacando el trabajo del día a día adelante, y durante el año 2016 pues se han dado las condiciones para que así sea, y por tanto yo creo que aquí tenemos un nubarrón que esperemos se acabe de despejar.
Tot i això, Gortázar ha recordat que la societat en general i els agents econòmics en particular han viscut amb certa tranquil·litat la falta de govern, com així ho demostra el creixement de l'economia espanyola, que tancarà l'any amb un creixement del PIB per sobre del 3%.
I el conseller delegat del Banc de Sabadell, Jaume Guardiola, també s'ha mostrat satisfet que s'acabi l'interinitat al govern central. L'entitat d'estalvis també ha presentat resultats del tercer trimestre amb uns beneficis de 647 milions d'euros. Guardiola ha passat de punteta sobre les possibles negociacions per la compra del Banc Popular. Laura Domènech.
Conseller delegat del Banc Sabadell s'ha pronunciat sobre el fet que hi hagi una constitució de govern ja i ha assegurat que era una necessitat, tot i que el país ha sobreviscut positivament sense govern i això suposa una fortalesa institucional.
Estamos, digamos, satisfechos de que haya gobierno, ¿no? Creo que ya era una necesidad. El país ha sobrevivido relativamente bien a este tiempo largo sin gobierno, lo cual también demuestra fortaleza institucional.
Guardiola ha afirmat que encara que han estat tranquils, el que toca ara, amb la formació del nou govern, és treballar per prendre decisions transcendents per l'economia del país. D'altra banda, el conseller delegat del Banc Sabadell ha volgut remarcar que no hi ha hagut negociacions amb el Banc Popular per una possible fusió. Tot i així, ha comentat que quedaria ofensiu dir que no tenen interès, però que clarament no hi ha hagut cap tipus de negociació.
No ha habido negociación, ya está. Yo creo que eso se acaba la respuesta, ¿no? Porque cualquier respuesta que yo haga sobre el interés, pues somos un banco con que nos interesa todo, quedaría ofensivo decir que no tenemos interés, pero claramente no ha habido ningún tipo de negociación.
Guardiola ha ressaltat l'esforç de la consolidació bancària que s'ha produït a Espanya en els últims anys, on hi ha hagut una concentració bancària que ha anunciat que ja s'ha acabat des de fa un temps, un procés que, segons el conseller de delegat del Banc Sabadell, es va dur a terme per motius de solvència.
No deixem els temes relacionats amb els diners, els números, ja que els sindicats, Comissions Obreres i UGT han convocat una manifestació pel 19 de novembre per reclamar uns pressupostos al govern català que siguin molt més socials. Joan Carles Gallego i Camil Ros han criticat la falta de diàleg del govern amb sindicats i patronals per elaborar els comptes de 2017. Fran Salguero.
Els sindicats d'UGT i Comissions Obreres han reclamat que els pressupostos per al 2017 no siguin continuistes i reclamen que es prenguin mesures per a lluitar contra la pobresa amb la posada en marxa d'una renda garantida per la ciutadania. També demanen que els comptes de la Generalitat prevenguin la creació de llocs de treball públic i una millora de les condicions laborals. Segons les dades oferides, el creixement econòmic és positiu, no obstant la precarietat laboral i la inversió per la indústria han empitjorat. Per aquest motiu, consideren que la manifestació convocada del 19 de novembre motivarà la participació ciutadana i al mateix temps generarà diàleg social. Camil Ros, secretari general d'UGT, parla del context actual i com millorar la situació.
estem en una situació de recuperació econòmica, doncs evidentment cal situar uns pressupostos de recuperació econòmica. Per tant, nosaltres, el govern de la Generalitat, els grups parlamentaris, doncs, que atenguin les nostres propostes, que puguem plantejar uns pressupostos de recuperació econòmica, de recuperació de drets i uns pressupostos socials, i la ciutadania que ens mobilitzem, perquè és evident que només des de la mobilització podrem aconseguir la millora de drets.
Així mateix, el secretari de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, lamenta que els pressupostos es debatin des de la lògica partidista i no des de la necessitat social. Per aquest motiu, reclamen més participació en els debats i tractar aquest tema de manera més transversal.
I els rectors de les universitats públiques catalanes han signat un manifest per reclamar al govern de la Generalitat millores en la política educativa. Els rectors consideren que els pressupostos que ha de negociar el govern són una bona oportunitat per avançar en les peticions. Antonio Viscarlo.
Els màxims responsables de les universitats públiques catalanes han presentat una proposta al govern de la Generalitat en la que es demana rebaixar les matrícules, millorar el finançament dels centres i major autonomia. Els rectors universitaris demanen un increment de 100 milions d'euros dels pressupostos de l'any vinent i una reducció del 10% del cost de la matrícula per tal de que s'acosti més, diuen, al 14% del cost real. El portaveu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i actual rector de la Universitat de Girona, Sergi Bonet, assenyala que són conscients de l'actual situació pressupostària de la Generalitat. Preveuen indispensable aquestes mesures per garantir la suficiència econòmica de cadascun dels centres. En la mateixa línia, Bonet reclama que el cost de la matrícula dels graus i dels màsters sigui el mateix, ja que, si no comenta, l'opció del màster no és a l'abast de tots.
Volem que s'equipari, diguéssim, el cost del grau i el màster. Un altre element importantíssim, perquè graus i màsters són dues etapes educatives de la universitat. I, per tant, el que no pot ser de cap de les maneres és que la segona etapa educativa, que és el que està més que demostrat, que dona més possibilitats d'inserció laboral i més retribució, estigui reservat només per aquell que s'ho pot pagar.
El manifest també demana lluitar contra el model 3+2 i reclamen que només les titulacions noves de grau es facin amb aquest model, és a dir, amb 180 crèdits, sempre i quan, comenten, no s'incrementi el cost de la matrícula.
En Motortown, tu taller de confianza, encontrarás siempre precios bajos en todos los neumáticos. Y además, hasta el 1 de noviembre, te llevas gratis un seguro antipinchazos al comprar cualquier neumático Continental. Más información y cita previa en motortown.es. Motortown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
En Vision Lab, de viernes a lunes, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. De viernes a lunes, lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, pollo de corral listo para asar a solo 3,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
A l'informatiu migdia parlem ara amb el senyor Oriol Illa, que és el president de la taula del tercer sector. Senyor Illa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estan vostès, crec que, realment indignats i preocupats per les conseqüències d'una sentència del Tribunal Suprem que anul·la el que s'anomena bo elèctric i, a més, que això pot ser el més greu, obliga a indemnitzar a les elèctriques. Conseqüències, senyor Illa, d'aquesta resolució del Suprem?
Bé, és una resolució molt greu, com dieu, perquè afecta a 400.000 persones vulnerables que eren beneficiaris d'aquest bo social. Nosaltres amb el bo social sempre havíem estat crítics perquè no donava la cobertura que calia i, a més, d'alguna forma bonificava el 25% del total de la factura. Mm. Però ara, amb la sentència del Tribunal Suprem, arran d'un recurs presentat per les dues companyies elèctriques E.ON Espanya i Endesa, el que fa és tirar enrere l'únic instrument que tenen aquestes famílies vulnerables per alleugerir la despesa en matèria de subministraments.
A més, aquesta sentència també contempla, com deia, una indemnització que, si no m'equivoco, són d'uns 1.900 milions d'euros, que és una xifra... Això, senyor Illa, qui ho haurà de pagar? Els governs o ens repercutiran les elèctriques a les factures, a nosaltres, als ciutadans, als usuaris en general?
Bé, aquí encara l'Estat no s'ha posicionat. Podria ser de les dues formes. Al final, qui acaba pagant serà el contribuent via pressupostos públics o via la factura del subministrament, però no pagaran no ho assumiran les companyies elèctriques que han tingut uns beneficis de 5.000 milions d'euros a l'últim any. Per tant, el que hem fet amb aquesta, o el que farem amb aquesta sentència, és treure diners dels pressupostos públics o de la butxaca del contribuent i els posarem a la butxaca dels accionistes en forma de dividends d'aquestes companyies elèctriques.
Vostè parlava que són uns 400.000 els afectats per aquesta decisió, per aquesta sentència. Quina solució estan vostès començant a treballar per donar sortida a aquesta gent que ho passava tan malament i que ara encara ho pot passar pitjor si els treu aquest bo elèctric?
Bueno, pel que diu la sentència, hi ha un problema de forma més que de fons. El que diu és que no es fa de forma clara, transparent ni objectiva. Per tant, el que plantejarem és una reforma del bo social que sigui universal, sobre criteris objectius, i que qui pugui accedir sigui amb uns criteris molt més definits dels que hi havien fins ara. Ja. Per tant, el que plantejarem serà una reforma d'aquest bo social, però perquè vagi a les persones més afectades, més vulnerables, i que no sigui fàcil o que sigui impossible recórrer-ho.
Hi ha un altre tema que volíem comentar amb vostè i que també ens té doncs, preocupats i alarmats. Aquests dies hem conegut que s'ha estancat el nombre de donants a entitats socials. Això com és? Poder la gent pensa que la crisi ja ha passat i que hi ha menys necessitats o què? Com ho veus?
S'ha estancat o s'ha estabilitzat, segons com es miri, des del 2013, amb un nombre que és important. Pensem que a Catalunya hi ha 350.000 persones voluntàries, i un total de 550.000 donants. És a dir, que un cop a l'any, com a mínim, fan una donació a una entitat social o una fundació o una cooperativa. Per tant, és una xifra important. Si s'ha estabilitzat és perquè probablement no hem sabut trencar aquest sostre de persones que ja habitualment tenen l'hàbit de fer aquest tipus de donacions, i per això hem engegat aquesta campanya Quan ens necessites hi som, que avui precisament doncs, començarà a sortir als mitjans de comunicació per posar de relleu aquesta activitat i aquesta funció que fan les entitats socials a nivell territorial i que està important per les persones que tenen.
Jo crec, senyor Illa, que el ciutadà, la gent s'implica molt, els poders públics s'impliquen a l'igual que els ciutadans o els hi falta encara?
Bueno, en el cas de Catalunya, la iniciativa social, les entitats, sempre, històricament, han anat molt més per endavant de les administracions públiques. I, per tant, això és un valor que tenim i que es reflecteix en moltes formes, no només amb la participació en entitats socials, sinó que quan hi ha algun tipus de crida en favor de la solidaritat o, en el cas de la Marató, o qualsevol altre tipus d'aquestes iniciatives, els ciutadans i ciutadanes responen d'una forma molt positiva. Per tant, jo crec que el tercer sector social, les entitats socials, representen un valor molt important pel país i les administracions moltes vegades van darrere garantint aquells drets que es van consolidant gràcies a l'acció d'aquestes entitats, que penso que és positiu i que d'alguna forma és singular.
Doncs, senyor Oriol Illa, fer des de Crides de Cadena COPE Catalunya i Andorra doncs aquesta crida a la gent perquè s'apunti a aquesta campanya Quan es necessita, si som, que poseu en marxa doncs, per revifar una mica aquest voluntariat que ja és prou important a Catalunya. I d'altra banda, doncs, les iniciatives que posin en marxa per pal·liar els efectes d'aquesta sentència del Suprem amb el bo social, esperem que arribin també a bon port. Senyor Illa, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Molt bé, deixem els àmbits socials, parlem ara de cultura, com cada dia, la recta final de l'informatiu amb la Montse Rodríguez.
Cada divendres mirem la cartellera cinematogràfica i aquestes són algunes de les estrenes.
Hay algo en mi casa.
Comencem amb Anomalous, una història que narra la vida del David, un jove que pateix una estranya variant de l'esquizofrènia i que ha aparegut mort a la seva banyera de forma terrible. Se sentia perseguit i amenaçat per una presència que era incapaç de definir. Tot coherent amb la seva malaltia, el seu psiquiatre, conscient dels seus escassos progressos, decideix sotmetre'l a una nova i inusual teràpia, que es gravés en vídeo ell mateix durant una setmana.
Enfrentado a un caso como este, ¿entiende?
Los hechos parecen claros.
I en plena celebració de les festes de Halloween és el moment de parlar d'una pel·lícula de terror. Parlem de Ouija, el origen del mal.
Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas.
Una jove farà servir la Ouija imprudentment per intentar contactar-se amb el seu pare recentment mort. Ella i el seu grup d'amics s'hauran d'enfrontar les seves pitjors temors quan despertin a un ésser malèfic procedent de l'altre costat i al qual només ells poden tornar als seus orígens.
¿Qué ha pasado?
La señora oyó el timbre, fue a abrir. Cuando vio que querían robarle, intentó cerrar, pero el agresor empujó y terminó entrando.
Antonio de la Torre, Roberto Álamo y Mónica López son los protagonistas de esta película española Que Dios nos perdone. Una película que situa el Madrid a l'estiu del 2011. Crisi econòmica, moviment 15M i 1,5 milió de persones que esperen l'arribada del papa conviuen en un Madrid més calorós, violent i caòtic que mai. En aquest context, els inspectors de policia Alfaro i Velarde han de trobar-se amb el que sembla ser un assassí en sèrie, com més aviat millor i sense fer soroll.
Me llamo Branch y soy un troll. ¿Y por qué vivo en un búnker de supervivencia? Porque en el exterior acecha una pesadilla.
I acabem amb una pel·lícula pels més petits. Coneguts per les seves pells de colors, els bojos i màgics, els trolls són les criatures més felices i alegres que rompen en el món de la cançó. Però el seu món d'art de Sant Martí i els cupcakes canviaran per sempre quan el seu líder, el Poppy, ha d'embarcar-se en una missió de rescat que la portarà molt lluny de l'únic món que sempre ha conegut.
Branch, acaba d'atacar-nos un Bergen.
Un Bergen.
Se los ha llevado a todos. ¡Papá!
¿Cuál es tu plan?
Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Vas a liberarlos con un recortable.
Muy gracioso, Branch.
Gràcies, Montse, per les propostes de cap de setmana cinematogràfiques. N'hi ha per tots els gustos. Tanquem informatiu, com cada dia, amb el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars.
Us explicaré un conte. Una vegada hi havia un irlandès que es deia Jack. Jack era una mica entremaliat i dolentot. Jack era un bevedor, jugador i gandul. Jack no era pas un nen, òbviament. Jack, l'irlandès, es passava els dies estirat sota un arbre. En una ocasió se li va aparèixer el dimoni. Satanàs volia portar Jack a l'infern. Jack, l'irlandès, va desafiar el maligne. El va desafiar a enfilar-se a l'arbre. Quan el dimoni estava a la copa de l'arbre, Jack va tallar una creu en el tronc per impedir que pogués baixar. Llavors, Jack va fer un tracte amb el diable, ja que el bevedor, jugador i gandul li va permetre baixar de l'arbre si mai més tornava a temptar-lo amb el joc o la beguda. El dimoni va acceptar. Quan Jack va morir, no va poder entrar al cel degut als seus pecats, però tampoc va poder ingressar a l'infern per haver enganyat el dimoni. Com havia fet un pacte amb el diable, aquest, per compensar-lo, li va lliurar una brasa per il·luminar el seu camí, un camí que només seria una nit gelada i que duraria fins al dia del judici final. La brasa estava col·locada dins d'una cubeta buidada, una cubeta que estava feta amb un nap. S'havien inventat els fanals de llac, que servien per espantar els esperits i el dimoni de les cases, fanals que els irlandesos sempre encenien amb motiu de les seves festes paganes, festes d'origen celta, celebracions que coincidien amb el solstici de tardor i amb la festa dels morts. Els fanals de Jack van acompanyar els irlandesos a la seva aventura migratòria als Estats Units. Allí hi havien pocs naps i moltes carbasses. Per això, durant les festes dels morts o de Halloween, es buiden les carbasses i es posa una espelma encesa en el seu interior. Per cert, Halloween, o com originalment es deia, All Hallows Eve, significa víspera de tots els sants.
I encara ens queda temps per un breu d'última hora que ens arriba des de les comarques de Ponent. Des de Lleida, l'audiència ha condemnat a 17 anys de presó a l'acusat del crim de la Mariola, Pastor José, de 32 anys, pels delictes d'assassinat i de tinença il·lícita d'armes. És la pena que van acordar les parts després que el jurat popular el declarés per unanimitat culpable d'haver matat la seva exparella de 24 anys sense que aquesta es pogués defensar i culpable també de posseir un arma de foc sense permís. Indicat també que la sala ha acceptat, per tant, tal com es demanava, l'atenuant de drogadicció. L'audiència de Lleida també el condemna a pagar una indemnització de 220.000 euros a la família de la víctima. Hem arribat així a les 3 de la tarda. Fins aquí el repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No deixeu la sintonia de COPE. D'aquí uns instants arriba la tarda con Espósito i després els Esports COPE amb el Joan Ballori, Manuel Oliveros i tot el seu equip. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.